principi Déu va crear els cels i la terra, i si et plau, conta'm, musa, aquell home de gran ardit que tantíssim va errar després de destruir la ciutadella de Troia. Qualsevol narració dels orígens incorpora una forma primigènia de relat. El naixement del conte, com a forma literària, es perd a la nit de la història i potser per això la narrativa breu s'ha escrit i s'escriu amb alguns dels noms més interessants de tots els temps. Però què és un conte? Com s'escriu un conte? Quins són alguns dels títols que no ens podem perdre? Avui a Ciutat Maragda analitzem el gènere del conte en la teoria i en la pràctica. En parlarem amb l'escriptor Jordi Nopca, amb la professora de conte Olga Jornet i, com sempre, amb la Maria Boigas i el Jordi Puntí. Hi havia una vegada i continua sent-hi. Obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Il lui a dit abuglubu, abugluba. Il savait ce qu'il voulait. Abuglubu, abugluba. Elle répondit, ça sera comme tu voudras. Elle était arrangeante.
Obrim Ciutat Maragda i obrim també la caixa dels contes, avui pròpiament amb convidats de faula. I saludem en primer lloc l'Olga Jornet, que és professora de conte a l'Escola Escriptura de l'Ateneu. Què tal?
Hola, bones, molt bé.
Benvinguda i coordinadora també a la revista de Letres.
Sí.
El Jordi Nopca, periodista literari, lector vocacional, autor també contista, autor de Puja a casa. Com
hola.
Estàs?
Hola, hola.
Gràcies per venir. Jordi Puntí.
Què tal? Com va?
També doble condició. I Maria Boigas, com anem?
Com anem? Molt bé.
Avui, efectivament, convocats per parlar del conte, del relat, de les mil, fins i tot dels mil noms que té el, no, el gènere. I començo per una pregunta impossible, fàcil de formular, però molt difícil de contestar així resumidament. Olga, comencem per tu.
Ostres.
Què és un bon conte, al teu criteri?
A veure, un bon conte per mi seria una espècie de cop de puny, no? I de cop de puny a l'estómac, potser, perquè és d'aquells que continua fent mal setmanes després. O sigui, té un regust, deixa un regust, deixa un rerefons. Més enllà del que estava escrit, pròpiament en paraules dins del conte.
Jordi, està molt bé.
Ara em tocaria dir justament al revés, hauria de dir...
Està molt bé, podem polemitzar des del principi.
Sí.
Exactament, una carícia suau i amorosa, subtil, deliquescent, concupiscent, etc. No, pensava que potser podia, en comptes de contestar jo, fer que contestés Ricardo Piglia, no? Que és un senyor...
El pilotes fora, molt bé.
Sí, això és un típic dels narradors de contes, és mai no respondre per tu mateix i que respongui algú altre. I clar, i Piglia deia que, en realitat, un conte no explica una història, sinó que n'explica dues. Uh-huh. Hi ha la història així aparent, o epidèrmica, potser, i una història secreta, que seria la història subterrània, i que és la que, en realitat, emergeix un cop acabes de llegir la peripècia. Per tant, hi hauria una multiplicitat de lectures, allò que ara, diguéssim, es considera positiu de dir com a una doble capa, no? O una multiplicitat de capes, i vaja, que no necessàriament és vocabulari literari. Però a mi em fa sentir còmode aquesta multiplicitat, perquè la literatura unívoca, en general, em fa patir, i la lectura doble, triple o fins i tot anava a dir tetra, però és igual, remet a la llet i no és hora de remetre res, també m'interessa. Per tant, jo estaria bastant d'acord amb aquesta idea de Piglia.
En el nom de Piglia. Maria, el teu cas.
Jo hauria de distingir dues coses. Una, que és el conte de què parleu, que és el conte d'autor, que, que pertany, diguem, a la literatura moderna, i el conte que en diem tradicional, que jo en diria el conte primigeni, que és el naixement de la literatura. Jo sóc una gran adepta del segon, i ha calgut que em fes gran i que abandonés una mica la dicció a la novel·la per realment anar a parar en el primer. Per tant, són dos factors diferents. El conte tradicional jo crec que ha de ser El flautista de Malín. És a dir, t'expliquen una cosa i et captiven absolutament amb una cosa increïble. I això és Simbad el mariner, i això són moltes coses molt importants. En el conte d'autor, per mi ha de ser aquesta sensació que has sentit una cosa que no havies d'haver sentit. És una mica l'intrusió. És una mica com el sentir un veí d'autobús que explica una cosa que tu no hauries de ser-hi. No sé a què correspon, però sé que és un factor per mi important en el meu enamorament per un conte.
Mm-hmm. Jordi.
Va molt bé ser l'últim, perquè és una mica... Jo agafaria coses del que heu dit tots tres. Probablement, quan hi penso molt en aquesta idea del conte primigeni. Per mi, un bon conte és un conte que tinc ganes d'explicar, que un cop l'he llegit i d'alguna manera l'he escoltat, si tu vols, mentalment, tinc ganes d'explicar-los. Clar, explicar un conte és difícil, perquè en realitat sempre t'acabes quedant amb la part anecdòtica, que jo crec que en els contes és important, hi ha d'haver un final o una resolució del conte que és important, que tu la recordis, i per tant deixes una mica de banda l'exercici de creació i deixes de banda també una altra cosa que probablement és el que aporta el conte d'autor, que és la intimitat. És a dir, aquesta idea de que tu estàs llegint alguna cosa, que tu deies, la Maria deia, que no et pertoca, que no l'has de sentir, jo penso més aviat que algú t'està dient a cau d'orella, no? Tinc la sensació que les novel·les no fan aquest joc, en el sentit que una novel·la et demana una dosi de fe sobre el que estàs llegint molt més gran que el conte, perquè el conte al final 10, 15, 20 pàgines i ja tens la resolució, i per tant doncs això, aquesta brevetat és el que ofereix també la intimitat amb el narrador, o si vol fins i tot amb l'autor, i crec que aquests elements compaginats i juntament amb el que deia vosaltres doncs és el que acaba fent un bon conte. Resumint-ho diria, un conte que tens ganes d'explicar, i de fet els contes que recordo millor i que m'han impressionat més són els contes que explico, de seguida que em trobo que, oh, un conte, sí, tal, no? I llavors l'expliques, i evidentment és un error perquè deixes fora tota la part de creació i més literària que hi ha posat l'autor, no?
Però potser aquest impuls de voler-lo, no?, compartir i narrar també forma part de l'apartat més autèntic, no? Jo faig com el Jordi Nopca amb el Piglia, diguem-ne, i em remeto per reconduir-ho també a la part aquesta teòrica de què han dit els grans del conte que han incursionat des de la ficció també des de la teoria. Per exemple, Edgar Allan Poe parlava una mica això de la unitat d'impressió, no? Tot ha de conduir a un efecte únic, deia ell, o Chekhov, aquella famosa idea del clau, que no he sabut mai si era un clau o una pistola, no? Si el protagonista, si a la primera pàgina surt un clau, el protagonista a l'última pàgina d'acabar penjat d'ell, no? O la pistola també.
En realitat és, si a la primera pàgina hi surt un clau, a l'última, una pistola mata algú.
Una bona combinació. Una bona combinació. O el símil que feia Cortázar amb la boxa, no? La novel·la guanya per punts, en canvi el conte sempre guanya per cau, que és una mica mm-hmm. també el que deia
sí,
Olga sobre el cop de puny, no?
Sí.
O el famós catàleg d'Horacio Quiroga, del decàlogo del perfecto cuentista, el primer dels quals diu «Cree en el maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, com en Dios mismo», no? Posant tots aquests referents. I m'imagino que des d'una escola aquestes idees des de la teoria bàsica de què és un bon conte també és molt fàcil d'explicar, però a l'hora de transmetre com crear a gent que s'hi vol dedicar, que vol fer des de la ficció un bon conte, no sé si hi ha eines.
A veure, hi ha eines, com en qualsevol altra disciplina artística, també. Hi ha una sèrie de tècniques que està bé conèixer, i una sèrie de teories també, i moltes vegades, doncs bé, el mateix decàleg, el decàleg de l'Horacio Quiroga té un punt molt divertit, també, però hi ha altres escriptors, també hi ha tots els consells de Chekhov, els mateixos de la Shirley Jackson, per exemple, que són boníssims, Poe, també, que abans l'has comentat. Evidentment hi ha unes tècniques, com a qualsevol altra disciplina artística, també s'ha de dominar la llengua, que també és una cosa de la qual es pot aprendre, a dominar la llengua, que és l'eina bàsica del contista, de l'escriptor, de tots els escriptors. I després hi ha una qüestió fonamental, que és tenir o treballar un bon bagatge lector. S'ha de llegir molt, s'ha de llegir bé, s'han de llegir els autors, el que deia doncs, també Quiroga ara, de creer el maestro como en Dios mismo. D'alguna manera, A veure, dominant, diguéssim, aquestes eines, això és el que intentem ensenyar a l'escola, també hi ha una part, evidentment, que no es pot ensenyar, que és la mirada, és la sensibilitat. Això es pot d'alguna manera, diguéssim, treballar en el sentit de que es pot anar afinant, però no es pot impartir. Llavors, a partir d'aquí ha de ser també una miqueta doncs, la sensibilitat del propi alumne o de la persona que vulgui escriure i el seu bagatge lector, sobretot, o sigui, la manera com llegeix, perquè d'aquesta manera també es pot entrenar la sensibilitat.
Mm-hmm. Per tant, com que no es pot exactament compartir la sensibilitat, o si més no entrenar-la, i molt menys el talent...
Sí, educar-la d'alguna exacte, manera. Es pot educar la sensibilitat, la mirada, són coses que es poden educar, però sí no impartir.
Exacte, però sí que podem compartir, això sí, lectures, perquè efectivament la formació de les lectures és el que potser el conduirà, com en d'altres disciplines, no? A ser un bon escriptor, i de lectures aquí anem plens. No sé qui vol començar, perquè de llibres de contes...
Bueno, mira, jo abans
el Jordi Sabó, que
no, perdona, abans vull aprofitar que tenim una persona que ensenya a escriure contes, o que ajuda a escriure contes, perquè li vull fer una pregunta, si em permets. I és que fa un parell d'anys parlava amb un amic que fa el mateix que tu als Estats Units i m'explicava que durant molts anys la gent que començava a escriure tenia un model, diguem-ne, en aquests déus del Quiroga, doncs tenia un model que era Salinger. No?
Sí.
O sigui, molts americans volien escriure com Salinger. I a partir d'un moment això va anar canviant i van voler escriure com Carver.
Sí.
Diguem-ne. I va haver una transformació que és a més una transformació estilística important, perquè no té res a veure. No? Jo em volia preguntar què passa aquí. Tu detectes models, també? Perquè és veritat que quan la gent comença a escriure... o intenta ser molt original i no semblar-te a ningú, o acabes assemblant-te sempre a qui t'agrada, no? Llavors, tu detectes models de gent que quan escrigui diu, bueno, doncs, mira, és que a mi m'agrada escriure, m'agrada tal autor. Tu deies també ara, s'ha de llegir molt, no? Doncs, com...
Sí que es detecten models. De fet, ara que deia Salinger, de fet, és el primer recull de contes que poso a classe per llegir, és el d'un contes de Salinger. Uh-huh. I després, evidentment, també treballem Carver. I Carver va molt bé treballar-lo perquè en català ara tenim doncs, el de què parlem quan parlem d'amor, i també tenim la versió, diguéssim, Carver, pròpiament, sense la mà de Leash, que és la de principiants, i és fantàstic posar els anar comparant i anar veient les reescriptures i com s'ha arreglat allò, com Carver va acabar sent Carver, d'alguna manera. Sí que es detecten alguns models, i la veritat és que ara, per exemple, que aquest any estic detectant s'està tirant molt, o hi ha com una espècie d'afany, diguéssim, de fer contes des de l'autoficció. No sé si és pel manual de dones de fer feines de la Lucía Berlín, la qual cosa seria meravellosa, però que fos així. O sigui, si és per això, em sembla fantàstic. Però sí que hi ha una certa tendència cap a això. La veritat és que és una tendència que a mi no m'hi acabo de sentir còmode, perquè bé, parteix doncs, de l'experiència vital que és intransferible i que depèn doncs, de quina sigui la teva, doncs evidentment hi haurà un interès o un altre. Però en qualsevol cas sí que hi ha models, i jo hi crec molt també en els models. També, o sigui, jo hi crec molt en aquest primer punt del decàleg del Quiroga. Crec que està molt bé tenir un autor de capçalera, un autor bo de capçalera, que no saps per què, però t'enamora, t'atrapa, i d'alguna manera doncs, intentar llegir-lo conscientment, desgranant, fent autòpsies dels contes, veient, llegint d'una manera més... per veure-li les costures, d'alguna manera, per així poder aprendre. Sí.
És a dir, per exemple, la narrativa catalana, l'herència o l'ombra de Quim Monzó encara és present al segle XXI?
És curiós, però jo a l'escola no me la trobo tant. Ara sí, el que m'estic trobant molt, i també celebro, és Rodoreda. Rodoreda ha fet una revifada fantàstica, i ara la veritat és que els alumnes llegeixen moltíssim Rodoreda. Sembla molt bé, molt bé.
Com a autora de contes, eh? Rodoreda també.
Sí, com a autora de contes, Rodoreda.
És que és impressionant. És i és, és tan ample el ventall de contes seus.
Sí. I és curiós perquè, a més, toca molts temes i molts gèneres dins del conte.
És molt variada.
És moltíssim. I, a més, però sempre és ella, sempre és Rodoreda. Tant li fa que faci fantàstic, tant li fa que faci realista, tant li fa que faci costumista, tant li fa. Ella sempre és ella, sempre és la seva veu. I això és una cosa, és meravellosa.
Sí. No, és sorprenent perquè, a veure, té un punt d'obvietat, no? És clar que Rodoreda, però no és tan obvi. Vull dir que hi ha molts autors... Ara estava pensant, per exemple, un autor que té contes molt notables és Espriu. I Espriu probablement no et surt, diguem, no? Caldés probablement sí.
Caldés sí. Caldés sí, Caldés molt, a més. I el que passa és que sí que s'arriba... O sigui, hi ha com una espècie de binomi de... Ho veig amb el que llegeixen els alumnes, fan una espècie de binomi entre... de Caldés a Monzó. Uh-huh. Fan el salt de... O sigui, llegeixen Caldés, llavors passen a Monzó.
Uh-huh. Saltant per Perucho.
Sí, saltant per Perucho. Sí. Amb alguna solució de continuïtat, de vegades, sí. Però sí, hi ha com aquest binomi.
Uh-huh. Això de l'Espriu que comentàveu, crec que és interessant, perquè vam dedicar tot aquell any...
Any Espriu, sí.
Al senyor Cinera, i clar, ningú, crec que pràcticament ningú, va tornar als seus contes. Ningú els va reivindicar. I els contes dels anys 30, no sé si pensaves en aquests, en els contes així més de grotesc, que ara és una tendència potser bastant a l'alça, no? També en literatura breu, potser en paral·lel a l'autoficció, crec que aquells contes, els aspectes, per exemple, que és un llibre de l'any 34, que em sembla que ha estat totalment desaparegut, són molt interessants i estan molt passats de voltes. Llavors, no és l'Espriu aquest de la postguerra molt mesurat i de les tres aurores, no? Aquell Espriu ultraperfeccionista que vol fer una novel·la i al final acaba fent aquell conte ultradepurat, que pel meu gust és massa ultradepurat, no? Perquè un dels problemes que poden tenir els autors de contes, o que podem tenir els autors de contes, és aquest excés de preciosisme en el llenguatge. Jo crec que és molt important escriure bé, dominar la llengua, però no hem de perdre el punt de vista que un conte és un artefacte que ha d'estar viu tota l'estona.
Exacte, sí.
I a vegades, en aquest Espriu de postguerra narrador, que és un Espriu que en poesia funciona molt millor, crec que es troba a faltar l'etapa grotesca, estripada, centrada en Arenys de Mar i en aquelles tòmboles, en els gitanos, en la visió negra de la vida, que potser el podria emparentar, i miro a la Maria, el podria emparentar amb Víctor Català.
Ja estava pensant que hi ha tota una tradició que no sé si és... si és especialment coneguda pels estudiants d'escoles d'escriptura, però que molt clarament està sent redescoberta pel públic, no només a través del Víctor Català. Hi ha hagut una sèrie d'iniciatives editorials en els últims 10 anys, diria, que van des de la reedició dels Irbal Jaume a la del Prudenci Bertran aquest any, amb el volum colossal que li va dedicar la Ela Geminada. I allà hi ha un filó molt gran, però molt gran, que també permet de pensar en això que deies de l'autoficció des d'un altre punt de vista, perquè, segons com tu mires, tot allò són passejades que aquells escriptors han fet. Passejades atentes, l'altre dia parlàvem del pla, de l'etern pla, d'aquest pla que camina i observa. Hi ha tota una plèiade d'escriptors catalans que caminaven i observaven en una època en què realment hi havia molta gent pel paisatge, en què hi havia moltes situacions humanes que les tenies allà davant i que en fan contes. Els contes del Prudenci Bertran, podries arribar a la conclusió que són les seves passejades, són el dietari de les seves passejades. Uh-huh. I són sensacionals. Per exemple, n'hi ha un que es diu La lloca de la viuda, que dona títol a un recull molt recomanable del Prudenci Bertran, que és la història d'una gallina lloca, d'una gallina que té un molt seriós instint maternal contrariat per la mestressa, que li lliga les ales, la posa en un cossi, li clava una tapadora de suro al damunt i la posa a covar els ous i no la deixa veure el moment en què dels ous surten pollets i en què arriba la vida i la descendència. I és un conte escrit des de l'empatia amb una gallina. És un conte de 30 pàgines. Llegiu-lo tornant a casa. Llegiu-lo perquè és la descoberta de la llibertat per una lloca que se'n va amagar-se en una mata d'arítjol a tocar del mas on era presonera, així que l'han alliberada, i que fa la seva revolució personal com un personatge femení de l'Alice Munro, t'ho asseguro. És una cosa que és molt bona. Aleshores, clar, quan tens autors com el Bertrana, o com el Gerbal Jaume, o com el Rossinyol, que té uns contes que fan caure de cul, és a dir, El poble del Rossinyol, és un llibre que es va reeditar no fa pas gaire i que està disponible, que cal llegir, perquè a més és que et fas uns fars de riure, però de riure negre, és a dir, és un riure que és tot menys inofensiu i que t'obre tota mena de possibilitats. Eren, efectivament, gent que escrivia a partir de l'experiència viscuda estricta, però quina experiència viscuda tenien. És a dir, si hi ha gent que vol fer autoficció, s'ha de preocupar de fer una vida interessant.
Exactament. Això em referia, això em referia amb el tema de l'experiència vital, que... Sí.
No, només... És que el David em mirant a mi volant dir digues alguna
cosa. No, perquè t'he vist que t'acostaves al micro.
Afegiré només que això de la gallina, que no coneixia aquest conte del Bertrana i el buscaré, m'ha fet pensar en un altre gran contista, que és Monterroso.
Oh, i tant.
I que té la gallinita o la gallina ciega, no?, que es diu, que és un llibre també molt bonic. I on hi ha una reivindicació de la gallina.
Monterroso fa una relectura del gènere faula amb animals, no?
Exacte.
Molt interessant.
La gallina degollada, també. Sí. Amb el tema de la gallina sembla que és força recurrent, ara que penso.
Però què és
venen títols al cap que porten
gallines. Sí, n'hi ha. Però la lloca de la viuda, jo t'he de dir que m'ha deixat realment fascinada. I, de fet, no he tingut temps, però havia tingut ganes, abans d'anar al programa, de fer unes quantes verificacions sobre la vida de les gallines, perquè a mi m'ha fet descobrir la vida de les gallines i m'ha fet descobrir que la gallina és un ésser viu de debò. No és una cosa que fa ous.
Donaria per un altre programa. L'altre dia vaig veure un professor que penjava un comentari esparverat, deia que algun alumne havia comentat un títol clàssic de la literatura de la poesia en català, com és L'irradiador del port i les gallines.
Ah. Per què no?
Cosa
que, que el va deixar bastant garratibat. Bé, en tot cas, tenim compartint més lectures. Mira, m'ha fet gràcia, Maria, que t'he vist allà abans, comentava el primer punt del decàleg de Quiroga, i portes una edició de Quiroga que deu ser de col·leccionista, a més a més.
Bueno, de col·leccionista tronat, perquè és una editorial, bueno, és una edició de Losada. Quiroga és un autor, Horacio Quiroga és un autor que se'n van fer moltíssimes edicions. És un autor completament de referència a Argentina i Uruguai. Era nascut a Salto, però va viure la major part de la seva vida a Argentina. És un d'aquests casos d'una literatura escrita des de l'experiència viscuda, però és l'experiència viscuda d'un home que és una mica en això com Dostoyevski, que tens la sensació que és un imant de tragèdies, és a dir, de tragèdies espectaculars. Vull dir, els dos mesos, en el moment que el seu pare baixava de la barca d'on tornava d'una cacera, la seva dona l'esperava a la riba amb la criatura en braços, i en el moment de posar el peu a terra, l'escopeta va deixar anar un tret i l'home va morir fulminat. És a dir, d'entrada, Horacio Quiroga és un bebè de dos mesos que va presidir la mort per accident del seu pare d'una escopetada. Als 18 anys, el seu padrastre es va suïcidar en el moment que ell entrava a l'habitació perquè li havien diagnosticat una malaltia terrible. Dos germans van morir de la febre tifoide. Una dona seva també es va suïcidar amb cianur. En fi, una cosa que penses, no pot ser que una sola persona pugui atreure tanta calamitat. Però més enllà d'això, que Déu-n'hi-do, era un home que, tot i ser un lletraferit i una persona criada per ser un habitant de les ciutats, sentia una atracció irresistible per la selva i va viure una part molt important de la seva vida a Misiones, que és el Norte Grande argentí, una zona d'enormes rius i de selva verge, on va embarcar les seves dues dones successives, que eren, d'altra banda, noietes de 17 anys. No sé per què aquell home es casava amb nenes de 17 anys i se les emportava a la selva i tenia criatures. Tot això, fes-te encàrrec, inicia en els anys 20-30 del segle XX, és a dir, en un moment en què viure en una província del Gran Nord argentí, amazònica, era una situació salvatgement exposada. I vivia allà en una mena de vida autàrquica, delirant, i que feia entrar en deliri, d'altra banda, totes les persones que li havien seguit. I d'això tira una experiència literària que jo trobo prodigiosa, perquè és molt cosí germà d'aquests autors modernistes que podem tenir a Catalunya, però si els autors modernistes catalans es van dedicar a mirar el món pagès, és a dir, aquesta natura, al contrari, sumament cultivada que és Catalunya, hi ha els sots ferèstecs, d'acord, o hi ha Solitud, però Solitud és el Montgrí, és una muntanyeta de no res. En el cas del Quiroga és la selva amazònica, i és el món amb uns animals que són com déus encara, és Anaconda, és tot aquest univers, i té un conte, especialment, que es diu El Desierto, que dona nom a tot un volum, que narra l'experiència de criar dos fills a la selva sent tu el preceptor i exposant-los, és a dir, ensenyar-los a no tenir por. I ensenyar-los a no tenir por vol dir fer-los passar una nit sols a la selva, explicant-los que no han de tenir por, que saben què han de fer i saben on és el perill. Aquesta idea que tu saps on és el perill.
Mm-hmm. De fet, Quiroga té el recull aquest de cuentos de amor, locura y muerte.
Sí.
Que, clar, de fet, amb el títol ja dius que ja està, ja ho has tractat tot, que has deixat, que deixes pels altres, perquè és al·lucinant aquest. I aquest títol, de fet, ho recull tot. I en aquest llibre recull molt aquesta idea que del que tu estàs parlant ara, o sigui, de la, hi ha com una espècie de món salvatge que no s'intenta domar, saps? Que no s'intenta centrar en uns, o sigui, que no s'intenta tancar en uns límits, sinó que hi ha la valentia també de deixar-lo viure i de deixar-lo córrer. I això és meravellós, la manera com ho fa Quiroga.
I amb una imaginació molt, molt, molt particular té un conte, ara no recordo com es diu, que intenta imaginar-se el moment de la humanitat en què els éssers humans baixen de les branques on es refugien i comencen a assumir de viure a terra i aprendre a protegir-se de les feres, vivint a nivell de les feres. El moment estricte en què superen la por. És un conte, si vols és curiós, perquè és un conte mal fotut, és un conte fallit, però és d'aquells casos de contes fallits que penses, jo vull fer una cosa així, sí. Jo vull anar aquí. Això és una cosa que val la pena. S'ha de dir que Quiroga és un autor que s'ha reeditat completament en dates recents i, per tant, aquells lectors que tinguin ganes de conèixer-lo poden trobar edicions. És a dir, se'l pot llegir, jo diria, se l'ha de llegir. És un escriptor que aquí, a Catalunya, és molt poc llegit. És un dels grans, és com llegir Pou, és com llegir
sí,
Kipling,
sí. Mm-hmm. Sí, 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 sí.
És absolutament acollidor.
Mm-hmm. Molt bé, Quiroga, tothom a buscar Quiroga. Jordi.
Sí, no, ara no, jo també he portat un parell de títols, però no, en realitat volia, partint del que deia la Maria, em feies pensar en una cosa, i és que la descripció que feies d'aquests contes, que jo no he llegit, em feia pensar en els contes de García Márquez, no? En aquesta cosa de la selva imponent, i alhora em feia pensar en aquesta reflexió que fèieu vosaltres de caminar i de veure el paisatge, i al final doncs potser el que fan tota aquesta gent és que camina i veu el paisatge, i recordava un escriptor que vaig llegir fa molts anys, que tu Maria jo diria que n'havíem parlat alguna vegada, que era un escriptor xilè que es deia Francisco Coloane,
sí.
I el Coloane era un escriptor que va morir de fer 10 o 12 anys, vivia a la Patagònia xilena i sobretot escrivia sobre el mar i sobre la Patagònia i sobre les balenes mortes que quedaven embarrancades a la platja, no? I eren uns contes extraordinaris. Va tenir el seu moment, segurament no s'ha reeditat, i per tant deu ser un autor poc conegut. Però potser una de les coses que podríem, a partir també del que anàvem dient, no? És com hi ha una branca, podríem dir-ne, que és aquest escriptor que té menys por del conte fallit, que en general, mira, és un gènere que et permet errar-la de tant en tant, perquè al final és un conte i, escolta, si no ja en faràs un altre que estarà bé, no? Però hi ha una branca que es fixa més, potser, en el paisatge i en el tema, diguem-ne, d'ell de si mateix, i aquí aniríem a parlar d'autoficció, i una altra, que és el que tenia a veure amb l'Espriu, que és aquest narrador que es fixa en la llengua, eh? I que aquí, potser, el que ha acabat passant també, en part, a Catalunya, és que hi ha un tipus de narrador de conte que ve de la poesia. I que són els poetes que han prestat molta més atenció a la manera d'explicar les coses que no pas a què explicar-les. Penso, per exemple, en un escriptor com el Martínez Ferrando, no? De una primavera inquieta, no? Que tu llegeixes allò i està molt ben escrit i té un punt d'ingenuïtat, tot plegat, que ho fa molt bonic, però que al mateix temps ha quedat una mica antiquat. No,
no l'he llegit. No l'he llegit, no, no puc dir res.
Hi ha una cosa curiosa en relació a això que deies del poeta narrador de contes i que té a veure amb una qüestió que normalment els que hem escrit contes alguna vegada i els hem publicat ens passa, i és que quan de cop et trobes davant d'un periodista i que no ets tu mateix i t'entrevista, llavors el periodista et diu i què, i ara tornaràs a la novel·la? Per tant, el conte a Catalunya es percep en part com una petita traïció a tu mateix, perquè sempre sembla que s'esperi una novel·la, no? Llavors fas una novel·la i no la llegeix ningú, però ja hi ha com una espècie d'element de traïció en el fet d'escriure contes. I llavors, pensant en aquest punt de la poesia, imagino que en alguns casos hi ha un element de doble traïció, perquè hi ha la traïció del novel·lista que en comptes de fer la novel·la fa contes, i del poeta que volia ser novel·lista fent contes. Sí. Llavors és com una perversió màxima. En aquest sentit, crec que és molt interessant continuar escrivint contes, perquè el conte et permet fer moltes transgressions, lingüísticament, temàticament, i formalment, sobretot, no? Hi ha gent que diu és que és en els contes on s'experimenta de debò, no? A veure, no és exactament així, però també és així. Hi ha autors de contes que es permeten jugar més en els contes que quan llavors tenen l'obsessió aquella per la llarga distància i la novel·la, no? Que crec que és una obsessió que més o menys tots tenim.
El Sergi Pàmies deia, arran d'això de la traïció, comparava, seguint amb els símils, no? La novel·la com una relació llarga, com un matrimoni, diu, i el conte és el rotllo de cap de setmana. No? Fem ara un intermezzo musical i també amb un conte, però en forma de cançó, perquè, de fet, en la traïció que allà en diuen storytelling, a vegades les cançons expliquen tota una història, aquesta concretament, l'any 1973, i com la comença Billy Joel dient, són les 9 de la nit.
It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song.
L'home del piano canta la cançó i Billy Joel ens explica la seva història. A vegades també pots concentrar en 4 minuts de música tota una història. N'hi ha moltes. Ara pensava en Mrs. Robinson, no? La cançó de... També és tota una història, és un conte. És un conte també que va donar una pel·lícula.
Sí, sí, sí.
Tot barrejat. Jordi, tens... també volies parlar d'un dels títols que portes
sí,
aquí.
Sí, perquè una mica lligant-ho amb tot això que anàvem parlant de la mirada més poètica, potser, no? Bueno, en primer lloc volia parlar d'un autor que ha publicat un llibre aquest any que no és ben bé un llibre de contes, ho és i al mateix temps és una altra cosa, que és el llibre del... Jo crec que n'hem de dir J.L. Abadal, perquè és com si ho signa ell, Les coses que realment han vist aquests ulls inexistents, publicat per Rata, que és una mena de calaix de sastre on hi ha contes, on hi ha textos que són vagament literaris o vagament biogràfics, on hi ha fins i tot tota una secció magnífica que es diu Jardí del Bé, que conté 46 novel·les en línies, en la línia del que feia Félix Fenéon, que és un llibre extraordinari, i per mi ha sigut un retorn a un narrador que m'agrada molt, que és Josep Lluís Badal, de Ripollet, que ha anat publicant al llarg d'aquests anys, però ha publicat sobretot literatura juvenil i amb molt d'èxit, no? I el Josep Lluís Badal va començar amb un llibre de contes que per mi va ser una gran sorpresa quan el vaig llegir l'any 2000, que es deia La casa sense ombra, i que era un llibre en aquells moments totalment innovador per diverses raons. La primera és que escrivia amb una naturalitat i amb una netedat de la llengua que per mi tenia a veure amb la poesia en molts moments. Ell, de fet, va publicar després un llibre de poemes molt recomanable també que es deia O Pedra, però, en canvi, no es perdia en aquest miratge de la bellesa de la paraula, sinó que era capaç de construir històries que tenien al mateix temps un punt immediat, gairebé diria col·loquial, que era una combinació molt estranya. És a dir, tu llegies un començament d'un conte, llegis un conte i pensaves, ara què m'està explicant? Perquè era com si el tinguessis allà davant, que això és, penso, també una virtut del narrador que sap ser proper, no? Però, en canvi, això feia que no abandonés aquest element de literari d'una llengua molt treballada, d'una prosa molt rica i molt, bueno, doncs molt, molt bonica, no? Hi havia, en el llibre, a més, era un calaix de sastre, també, perquè, per exemple, tenia un conte que el recordava, que es deia Les terceres núpcies del senyor Josep Carner a la Rambla dels Caputxins. I aleshores, era un conte, ara que s'ha publicat aquesta novel·la sobre el retorn de Carner, doncs era un conte sobre el retorn de Carner i sobre els seus dos últims mesos a Barcelona. I us llegiré l'últim paràgraf, perquè us feu una mica la idea, jo crec que dono una mica el to d'això que us deia, no? Diu, el senyor Carner va veure les dones, va fer una reverència amb el cap. Somreia com un galant, mitja boca aquí i mitja allà. Va oferir la rosa a una noia escabellada. Sou ben pàl·lida, li va dir, cosa que és mentida. La noia caminava i no es va aturar. Quin gueto! L'oncle Juan s'hi va plantar d'un bot. Li ha agradat la flor? Doncs de part meva, aquella era en Carner, no es giri. No em prengui per qui no sóc, ep, etc. El senyor Carner s'ho mirava. La llum melosa de la tarda el va velar, com a l'oncle i a la dona amb qui l'oncle es va prometre, el juny d'aquell mateix any, per les seves segones núpcies. Apostaria que sota aquella velació el senyor Carner va ser dels pocs que es van fixar, a part de l'oncle avi de mi, a qui seria nostrat després esglaiadorament a la piscina del Club Natació Sabadell, un dels pocs que es van fixar que la meva tieta Pepita havia nascut amb una flor al cul. Bueno, no sé, era, intentava donar una mica el to d'aquest llibre que us el recomano molt, La casa sense ombra. 5 anys després va publicar un altre llibre de contes força diferent, que es deia Mestres, i on a cada conte ell d'alguna... Era un exercici molt més, gairebé diria intel·lectual o molt més literari, perquè el que feia era prestar-se a jugar amb mestres com Rembrandt, com Wittgenstein, diguem-ne, fins i tot seguint l'exemple aquell dels mestres antics de Bernhardt, amb una llengua més trabada i com més Josep Pla, diguem-ne, difícil, podríem dir, però que en canvi funcionava molt i molt bé també. I ara jo crec que aquest llibre, aquest nou, Les coses que realment han vist aquests ulls inexistents, tants anys després, perquè han passat 12 anys, jo el veig com una continuació lògica dins d'aquest discurs de treball del conte.
Déu-n'hi-do, molt bé. Bon repàs a l'obra de Badal, que, per cert, ara és JL. Ha decidit signar com a JL Badal. Maria, tens un altre títol aquí al costat de Fent companyia a Quiroga.
Mira, és una mena de cosí del Quiroga, de l'altre cantó de la cordillera, Manuel Rojas, que forma part d'una literatura que podríem etiquetar com a literatura menor, en el sentit que no són les figures de la literatura sud-americana reivindicades com els inventors de la literatura del segle XX, com els grans creadors de formes, de llenguatges, el que comentaves tu, Jordi, Nopca, sobre aquesta gran ductilitat que té el conte, que et permet d'anar a moltes trinxeres diferents i, a més, de l'una a l'altra amb molta rapidesa, que és veritat que és una cosa fascinant, preciosa, i des del punt de vista del lector, com suposo, no sé si tindrem temps, des del punt de vista dels que escriviu contes.
Perquè el buscarem al temps,
gran
i tant,
misteri,
i tant.
Com neix un conte. El Rojas també es va preocupar de tenir una vida interessant abans d'explicar-la. Ell és un noiet que va quedar orfe de pare jovenet, que va anar seguint la seva mare, que va anar canviant de ciutat moltes vegades en una època en què no era gaire habitual, de Buenos Aires a Santiago, passant per Mendoza, per Rosario, tota una sèrie de llocs molt diversos. Va haver de començar a guanyar-se la vida als 11 anys, per tant, als 11 anys va deixar l'escola i va fer tota mena d'oficis, però tota mena d'oficis. Des d'aprenent de sastre fins a PO del ferrocarril transandí, passant per portuari i per apuntador de teatre i per tot el que vulgueu. Va començar per escriure poesia. Ràpidament va començar a publicar també articles a diaris anarquistes argentins i xilens. Va ser un anarquista sui generis. S'ha recollit la seva prosa periodística en un volum molt bonic que es diu Un joven en la batalla. Tot això també reeditat en dates recents es troba. I al final de la seva vida, el que deies també, Jordi Nopca, d'aquests escriptors que escriuen contes i que algú els deu dir algun dia, escolta, i la novel·la quan, va escriure una sèrie de 4 novel·les que va començar als 50 anys, que eren veritablement el seu alter ego, que es diu Aniceto Evia, tot el perible que va de la infància, en un volum que es diu Hijo de Ladrón, a l'etapa de maduresa que es diu La oscura vida radiante. Aquí tu parlaves de títols expressius, em sembla que aquests fan caure de cul i diuen moltes coses.
Hijo de Ladrón, jo l'he llegit, és magnífic.
És magnífic, és magnífic. És d'aquells escriptors que et fan sentir una no només un plaer de lectura enorme, divers, un viatge, perquè sempre és el viatge i el viatge humà, perquè va conèixer tota mena de faunes humanes, sinó, a més, la convicció que aquell escriptor, a més, va assolir alguna forma de bondat en la seva manera d'escriure. I això és un tema que és molt difícil, però hi ha escriptors que a mi em produeixen aquesta sensació d'assolir una bondat que no et diré que té a veure amb el que entenem cristianament, entre cometes, per bondat, però sí que és una certa relació amb la humanitat que descriuen, que és guapíssima. I no només amb la humanitat, sinó, jo et diré que el Rojas és un autor que, per exemple, jo recordaré sempre una pàgina d'ell en què estàs amb peons del ferrocarril transandí amb ell, és a dir, estàs a 4.000 metres d'altures, una nit d'hivern, en uns barracons on els treballadors dormen després d'una jornada passada instal·lant raïls al mig de la cordillera, i en què comença a bufar el vent de 4.000 metres d'altura. És fantàstic, perquè el vent és de carn i ossos, no sé com dir-ho, és veritablement un protagonista.
Abans que no se'ns mengi el temps que deia abans la Maria, entrem amb els dos, almenys en fi, de manera breu, amb els dos autors de contes que també tenim aquí, que són el Nopca i el Puntí, per fer-ho ràpid, diguem-ne. Clar, aquesta idea, hem iniciat amb l'Olga, parlàvem de com ensenyar, com transmetre les eines, la didàctica, les tècniques, si és que això és possible d'escriure contes. M'imagino que quan un s'hi posa, quan un està davant de la pantalla o del paper, tot plegat és molt més intuïtiu, no?
És que no pot ser d'altra manera. Vull dir, faig tantes coses a la vida que no són intuïtives, que o sigui, la majoria de coses que no faig a la vida són intuïtives i volen ser racionals. Per tant, la idea de l'escriptura en general acostuma a ser més aviat intuïtiva, tot i que llavors, per força, vull dir que estic alfabetitzat, com tots sabeu, i ho acabo convertint en textos més o menys legibles, no? Hi ha bastanta obsessió ara per ser legible en el que faig. Fa anys, potser no tant, perquè com més o menys potser heu intuït, jo sóc un d'aquests traïdors que va començar escrivint poemes, llavors va fer novel·les, ara fa contes, voldria tornar a fer novel·les, no sap mai si tornarà a fer poemes, jo crec que no. Això em sembla que ho té bastant decidit. Estic parlant de tercera persona de mi mateix. Perdoneu. Perdoneu, perdó. Jo vaig molt intuïtivament, però avanço a partir d'una idea que normalment me la dona una observació. No sé si a tu et passa el mateix, però una observació que no ha de ser necessàriament i normalment no és biogràfica, no té res a veure amb mi, és alguna cosa que passa per la meva vida o a prop de la meva vida i de cop m'interessa. Començo a estirar el fil i a partir d'aquí acostuma a ser tot, o pràcticament tot, ficció. Tot i que hi ha alguns elements secundaris que sí que m'agrada que siguin, si no biogràfics, coneguts i, per tant, verificables. Potser per fer de Hitchcock, una mica, perquè Hitchcock...
Per trobar el cameo, eh? On és el nob que de veritat, en aquest últim paràgraf.
I llavors escric així, almenys els últims contes que vaig fer, els de Pujar a casa, que eren una mica llargs. Després he fet experiments una mica estranys, com durant un any vaig estar escrivint un conte cada setmana. I era un conte d'una extensió concreta de 4.500, 5.000 caràcters i cada setmana n'escrivia un. És a dir, tenia 4 o 5 idees que les apuntava en una llibreta i només una d'elles sobrevivia. Era com com quan cuines alguna cosa o penses que has de fer un sopar especial i tens 5 o 6 receptes i llavors només en fas una, doncs era la recepta que jo creia que era la millor i tinc tota la resta apuntada.
Però cada setmana, eh?
Cada setmana durant un any. I llavors, quan va acabar aquell any, l'últim conte consistia en la meva mort.
Mare.
Sí.
Deus tenir una col·lecció d'inèdits important.
Sí, però em sembla que no la faré.
No seran edits, no?
No, vull dir que no la publicaré. No, és que no tinc gens de pressa.
Això em fa pensar, aquest exercici, que jo no ho he fet mai, que em fa pensar en un llibre molt bonic del Manganelli, que es diu Centúria. Són 100 contes d'un foli i mig. I que no sé si els va... Jo crec que també els va anar fent així en un primer, però allà a la constricció diríem no és cada setmana, sinó que és un foli i mig, i amb un foli i mig i ell en diu novel·les riu, que em sembla un exercici d'ironia extraordinari que d'un foli i mig em puguis dir una novel·la riu, no? Sí, és un gran llibre.
Monterroso també té un llibre de 80 planes amb microrelats i es diu Obres completes i otros cuentos,
no? sí.
Jordi, en el teu cas?
Ara, en el meu cas, bueno, coincideixo bastant amb el que diu el Nopka. Jo, la part intuïtiva, m'agrada dir-ne l'instint fabulador, que és una frase que vaig trobar del Joan Ferreter que, per descriure precisament aquesta manera de narrar a partir potser d'una anècdota, d'una imatge, d'una història, no? D'una frase, fins i tot. O sigui, tu has de partir d'algun lloc, lògicament, però el que fas és refiar-te molt del teu instint per explicar una història, no? Que és una cosa que jo crec que tenim tots, l'instint de fabular el tenim tots més o menys desenvolupat, i el narrador de contes el que ha de fer és precisament esmolar-lo, no? I agafar i començar allò que vols explicar, saber exactament com ho vols explicar, quina és la forma exacta que ha de tenir, perquè moltes vegades millor vols explicar una cosa, un conte pensant que et durarà 10 pàgines i resulta que és gairebé un embrió de novel·la, o al revés, no? I la part probablement difícil que al mateix temps és molt agraïda quan escrius contes és, podríem dir-ho de manera una mica vasta, és gestionar els silencis, com les elipsis, com allò que no expliques gairebé és tan... Perquè hi ha d'haver una economia narrativa, allò que no expliques és gairebé tan important com el que expliques, i al mateix temps tu vols que el lector et segueixi, que completi aquests buits d'informació, els completi en la seva memòria, no? I en el procés de lectura. Això, una mestra de fer-ho, per mi és l'Alice Munro, no? Que és una persona que... A vegades penso, l'Alice Munro escriu contes, posem, de 40 pàgines. Però és que si tu haguessis d'explicar tot aquell conte, necessitaries 60 pàgines. Sí. O sigui, series incapaç de tenir aquesta capacitat de ser tan concisa, podríem dir-ne, i al mateix temps d'explicar-te tantes i tantes coses, no?
Sí, perquè té una profunditat, treballa molt amb la profunditat la Munro. A més, ara estic pensant en un conte de la Munro que a mi em té segrestada de fa no sé quants anys, de fet. Que pertany a Massa Felicitat i és un conte que es diu Dimensions, que té 3 línies temporals, aquest conte. En cap moment et diu d'una manera explícita en quin moment ens trobem, i et salta d'una a l'altra i no et perds mai. I llavors te les ajunta, les fa coincidir totes en el centre del conte, o sigui, a la meitat del conte te les fa coincidir totes i després continua cronològica. O sigui, és una cosa, és d'una arquitectura aquest conte, és meravellós, meravellós.
Al mateix temps que sempre et dona la sensació que no n'hi ha d'arquitectura.
Sí.
Que en el fons el que fa és posar-te en la situació en què et trobes permanentment quan estàs caminant pel carrer o tu sol amb tu mateix, que la teva activitat mental fa que es creui un fet insignificant del present, amb una imatge que surt del passat, amb un projecte, amb una por, amb un... I tot allò ets tu.
Sí.
I aquí és on ella té un gruix increïble.
Sí. Per això que treballa com amb capes. I si agafes i comences a disseccionar, o sigui, et quedes... De veritat que dius, no sé com carai ho ha muntat això. Com ho ha muntat això dins del seu cap? Perquè hagi pogut arribar aquí. O sigui, és impressionant.
Alice Munro, Jordi i Nopka, en aquest cas, tu et volies apuntar també a la suma de recomanacions. Algun contista o conte que tinguis, com deia l'Olga, que tinguis segrestat?
Jo diré coses així una mica estranyes. Val?
Per això, això t'hem convocat, també.
No, últimament, així per obrir com una petita explicació, estic llegint força sobre Corea del Sud, narradors de Corea del Sud, perquè trobo que és una literatura molt diferent, no només perquè estructuralment t'enfronta a altres esquemes, sinó perquè, per exemple, pots llegir un recull de contes o una novel·la, com podria ser La vegetariana de la Han Kang, que en realitat són tres contes interconnectats, i arribar a resultats o a consideracions que no, a les quals no arribaries si aquell mateix autor fos nord-americà, francès, català, etc, etc. Vull dir que en aquest sentit m'interessa perquè veig que és una forma de narrar que no conec, que d'alguna manera em confronta amb una novetat que fins ara no trobava. Llavors, a banda de la Han Kang, que La vegetariana és una de les novel·les que em va agradar més el 2017, vaig llegir un recull de contes d'una autora bastant jove que es diu Kim A. Errant, que curiosament està traduïda al català per una editorial que és Godall i es pot trobar a llibreries, per tant és un llibre del 2017, que es diu Corre, pare, corre. Mm. I aquest llibre no diré res sobre ell, perquè crec que val la pena que cadascú el descobreixi pel seu compte, perquè val molt la pena. Això seria una recomanació que us faria. Després, clar, jo us recomanaria sempre que llegíssiu contes de rabins, perquè els contes de rabins...
Una de les teves dèries, eh?
Sí, a mi m'agrada molt llegir, sí, sobre rabins, rabins que aparentment fan el bé i sí, es troben amb grans problemes en les seves existències i els han de resoldre d'acord amb Yahvé, no? Que no és fàcil. I els contes de rabins ara, en part, han estat recollits en un volum que publica Herder, que es diu Cuentos de los Rabinos, traduït per una professora de la Complutense. Aquest crec que també val molt la pena i és molt recent, per tant, el trobareu a les llibreries. I així, per acabar amb rareses, us recomanaria un autor japonès que potser algú de vosaltres coneix. És que estic fent coses molt rares, oi? No, és un autor de ciència-ficció que es diu Yasutaka Tsutsui, que va publicar Atalanta.
El llegim cada dia.
Aquest home encara és viu. I crec que una vegada vaig esbrinar que va néixer el mateix dia que jo i vaig pensar és el Jordi Nopka del passat que viu al Japó. I encara viu, vull dir que té 82
o 83 contes.
I fa contes,
perquè això al Japó jo
és molt
no
difícil.
Sé si Mishima havia escrit contes poder,
i la Banana Yoshimoto té contes també. Que també estan molt bé,
bueno,
els contes de Banana Yoshimoto.
El famós també ha escrit contes, esclar, el japonès
Murakami.
Famós,
sí,
Murakami.
Però el senyor Tsutsui aquest, per dir-ho molt ràpid, té un conte que es diu Estoy desnudo, perquè no està traduït al català, que va de dos amants que s'han trobat en un hotel i aquest hotel s'incendia. Llavors han de sortir corrents. Només l'home té temps de vestir-se i llavors es troben al carrer amb la dona despullada. La dona diu, merda, el meu marit acabarà sabent que tinc un amant. I li demana a aquest amant que li deixi la roba. Amb tan mala sort que l'amant porta, com ens passa molts, els diners a la butxaca dels pantalons. Per tant, l'amant se'n va en taxi i el tio es queda despullat, sense diners, a Tòquio. Val? I amb un detall que és molt important, que és que han pres unes gambes que estaven en mal estat i aquelles gambes comencen a fer-li una reacció estranya a l'estómac. Ho deixo aquí.
Vale. És un gran cliffhanger, eh?
Sí.
Ara ens has deixat...
Mai no mengis gambes quan t'hagis de trobar amb la
mà. Jo no voldria acabar sense recomanar un parell de panoràmiques sobre el conte. És el cas, per exemple, d'aquesta edició que va publicar el traductor i professor Alfred Sargatal a la Ertes, que és un recull, hi ha una part teòrica, però també un recull de 35 contes literaris traduïts per ells, no? Que van des de Boccaccio, Jean Potocki, Poe, Maupassant, alguns dels clàssics, Lovecraft, hi ha Carné, hi ha Caldés, Juan José Arreola, en fi, fins a Peruccio, Monzó, fins a Ribes, i després, que segurament l'hem llegit mil vegades, no només com a contista, el cas de Borges, sinó ell deia allò de que otros se van a glorien de lo que han escrito y yo me enorgullezco de lo que he leído, no? I aleshores, curiosament, Alfaguara va fer fa alguns anys una edició de Cuentos memorables según Jorge Luis Borges, no? Que són alguns dels contes. Ell sempre recomanava com el millor conte del món per mi és el de la May Sinclair, aquest de donde su fuego nunca se apaga. Però vaja, per exemple, hi ha també El cor de les tenebres, que ell el considera, és una novel·la, no? Però ell l'inclou en aquesta recopilació on també hi ha, en fi, alguns dels clàssics. Hi ha un dels que també volia recomanar vivament, que és el cas de Chesterton, més enllà dels relats del pare Brown, i ara que té contes de la tradició anglesa molt, molt interessants, no?
Molt bé.
Contistes, lectores i lectors i escriptors, Olga Jornet, Jordi Nopca, gràcies per compartir-les, les lectures, les eines, si és que existeixen, i la intuïció, sobretot, i no, l'escriptura. Vos... Algun dia veurem els inèdits. Jordi, els perseguirem, aquells inèdits.
No, gràcies per comptar amb nosaltres.
I tant, un plaer. Jordi, Maria, fins una altra.
Que vagi molt bé.
Que vagi bé. I avui acabem, com no, amb contes, concretament amb els contes de fades que l'any 1953 van cantar els germans Mills amb Bella Fitzgerald. Us hem acompanyat Carla Verdés a la producció, Sergi Cotillas al control tècnic i qui us ha parlat, David Guzmán. Mills Brothers, Bella Fitzgerald, Fairy Tales.
Fairy tales were the tales that you told me. Fairy tales made me happy as I could be, for I had been dreaming of someday, but now somehow it's all faded away. Fairy tales, like a child I believed you. Fairy tales, none of them came true, but sometimes in my dreams I can hear you, it seems, telling me the same old fairy tales.
Oh, fairy tales were the tales that you told me. Fairy tales made me happy as I could be, for I had been dreaming of someday, but now somehow it's all faded away. Fairy tales, like a child I believed you. Fairy tales, none of them came true, but sometimes in my dreams I can hear you, it seems, telling me the same old fairy tales.
Fairy tales, like a child I believed you.
Fairy tales, none of them came true, but sometimes in my dreams I can hear you, it seems, telling
why
me
why must you keep on telling me the same